Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem parlat de la reunió de la Junta de Seguretat d'aquest matí, la primera en els últims 3 anys, en què s'ha decidit estudiar l'ampliació de la plantilla dels Mossos d'Esquadra per arribar fins als 25.000 agents l'any 2030. Això serien 3.000 policies més dels previstos ara mateix. A la mateixa reunió s'han acordat dues mesures per augmentar la cooperació policial. D'una banda, els Mossos tindran accés al sistema de seguiment de casos de violència masclista i, de l'altra, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional entraran demà mateix al sistema d'emergències 112. Aquestes dues mesures han generat les protestes d'Esquerra Republicana i de Junts per Catalunya, que consideren que s'està espanyolitzant el sistema d'emergències de Catalunya. També hem connectat amb París, on el president Emmanuel Macron estudia com aborda la crisi política del país l'endemà de la moció de censura que ha fet caure el govern de Michel Barnier. I ens hem fixat també en les nominacions als Premis Gaudí. El 47 ha batut tots els rècords i aspirarà a 18 guardons. Què més podem destacar aquesta hora, Joan Bota?
Doncs mira, ara mateix ha començat l'operació sortida d'aquest cap de setmana llarg. Des d'ara i fins demà a la tarda han de sortir de l'àrea de Barcelona vora 450.000 vehicles. Sapiguem quina és ara mateix la situació. Equip viari, Mariluz García.
Bona tarda. Doncs el punt més conflictiu ara mateix és l'autovia A2, perquè hi ha un accident a l'altura de Sant Joan d'Espí en direcció de sortida de Barcelona, direcció Lleida, talla el carril de l'esquerra, pel que veiem per càmeres, hi ha retencions des de la sortida de Barcelona pel Nus del Llobregat i també afecta per darrere la ronda litoral des de l'Hospitalet i fins l'enllaç amb l'autovia A2. També afecta la B20 Sud amb retencions des del Prat i fins a Cornellà en direcció Barcelona. A la resta, de moment, retencions limitades. La C58 a Montcada, la B20 la Pota Nord de Santa Coloma de Gramenet fins al Nus de la Trinitat i a les rondes de Barcelona alguns trams puntuals en direcció al Nus de la Trinitat.
Uns dies de festa, gràcies Mariluz, que comencen aquesta tarda i a partir de demà amb temps suau, però que acabaran diumenge amb temps de ple hivern i amb nevades al Pirineu. Mentrestant, Brussel·les redobla els esforços per mirar de tancar l'acord comercial amb els països del Mercosur, tot i l'oposició de França i de bona part del sector agrícola europeu. Ursula von der Leyen, que n'ha parlat avui mateix amb Emmanuel Macron, arriba a l'Uruguai per mirar de finalitzar unes negociacions que duren des de fa més de 20 anys. Brussel·les, Jordi Baró.
Bona tarda. Possible desenllaç a la vista l'acord comercial Unió Europea-Mercosur. Hi ha opcions que es posi punt final en hores o dies a 25 anys de negociacions i bloquejos i es tanqui el pacte amb l'Argentina, el Brasil, l'Uruguai, el Paraguai i Bolívia, que crearà un mercat de 700 milions de persones. L'obstacle continua sent principalment un: França, que tot i el moment de crisi política interna insisteix que l'acord tal com està plantejat és inacceptable i que està preocupada sobretot perquè la desforestació de l'Amazones pugui augmentar la producció agrícola a la regió i afecta de retruc els agricultors europeus. Von der Leyen, però, és a Montevideo i veu la meta a prop. Olaf Schill, portaveu de la Comissió Europea.
La intenció és finalitzar les últimes negociacions polítiques per concloure el que seria un acord pioner i històric entre la Unió Europea i la regió del Mercosur.
Entre els qui més abanderen el suport al Mercosur, Alemanya i Espanya, partidaris d'un acord comercial que Brussel·les intenta tancar també davant de les pors a nous aranzels amb l'arribada de Trump, que amenacin els productes europeus i obliguin a mirar altres regions del planeta.
I l'ofensiva liderada pels jihadistes a Síria els ha permès prendre el control de Hama, una ciutat estratègica al centre del país que havia estat en mans de l'exèrcit de Bashar al-Assad des de l'inici de la guerra el 2011. Les forces armades sirianes han replegat a les seves tropes després de 2 dies de combats intensos en què han tingut el suport d'avions russos i milicians proiranians. Les milícies rebels asseguren que han arribat fins a la principal presó de Hama i han alliberat centenars de presos.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Doncs des d'ara i fins les 4, amb els temes de l'actualitat, amb el Ferran Casas, subdirector de Nació Digital. Bona tarda, Ferran.
Bona tarda i bona hora.
La Isabel Lleuger, experta en relacions institucionals. Bona tarda.
Molt bona tarda.
I el Jordi Cabré, que esperem que vindran els pròxims minuts, si no és que s'ha despistat, i igual no ve, perquè de moment no el trobem, l'estem buscant. Per tant, segur que arribarà.
Esperem que estigui a la moto.
Arribarà.
Esperem, esperem. Bé, en tot cas, i si no, vosaltres dos.
Perquè ella es mou en moto, Jordi.
Sí, el Jordi es mou en moto. Sí, sí, escolta'm, cap problema, segur que ve, i si no, mira, li passarem falta. Ja sabeu que el primer tema sempre us ve des de fora. I els dijous saludem la Llucia Ramis, escriptora. Llucia, bona tarda.
Bona tarda.
Que no ha faltat, diguem-ne.
No sóc a les retencions del pont, que pentura
Sí. Jordi, sí que hi és, no?
No ho sabem, no ho sabem. No, perquè... Escolta'm. Però sí que hi ha gent que està atrapada. Això, els que surten, els que no sortim, doncs mira, aquí ens...
Els farem companyia des d'aquí.
Ah, això, com a mínim ho intentem, però vaja. A veure, què ens vols proposar?
Amem, aquests dies sabeu que hi ha l'oportunitat de triar el neologisme de l'any. Es pot votar fins al 15 de desembre i hi ha termes com presentisme, fentanil, dana... Bé, teniu fins al 15 de desembre per votar aquests neologismes, que seran el neologisme de l'any.
Però coses bones, Lucía, bé.
No.
Fentanil, dana...
Jo què sé, jo no he estat...
No és culpa de la Lucía, no és culpa de la Lucía. La Lucía no ha triat els candidats, deixem-ho clar, això, sí.
Jo ara he dit els que me'n recordava, però n'hi ha més. Per exemple, transitar també hi és.
Minissèrie, també.
Sí, hi ha coses que estan molt bé, no binari, etcètera. No? Però a mi m'agradaria parlar de la paraula de l'any segons la Universitat d'Oxford, que aquesta sí que és bona. És brain rot. Es podria traduir com a podridura cerebral. I fa referència a la sensació que ens queda quan hem passat molta estona enganxats a les pantalles, per exemple, a les xarxes, o a mirar coses a internet, no?, que ens han deixat una mica babaus, no?, una mica tocats. No? I, de fet, es defineix brain rot com el deteriorament de l'estat mental o intel·lectual resultat d'un consum excessiu de material trivial o simple, no?, que fa que el cervell et quedi, doncs, això, liquat. Llavors, segons les dades d'Oxford, l'ús del concepte brain rot s'ha disparat un 230% enguany, però el terme és molt, molt antic, no? La primera persona que el va fer servir va ser l'escriptor Henry David Thoreau, el llibre Walden, que es va publicar l'any 1854, i l'autor el que feia era criticar la tendència que té la societat, que tenia la societat i que encara té la societat, a devaluar les idees complexes en favor de les idees més simples, no? I Thoreau escrivia: mentre Anglaterra s'afanya a curar la podridura de la patata, no caldria també combatre la podridura cerebral, que s'escampa de manera molt més extensa i fatal? Repeteix, que el llibre es va publicar al segle XIX. Si no l'heu llegit, per cert, vos el recoman molt. I 170 anys després, el concepte brain rot és la paraula que Oxford tria com a paraula per definir l'actualitat, no? I això coincideix amb dues coses. D'una banda, amb un informe elaborat per 50 experts que es va presentar al Consell de Ministres, que indica que els menors no haurien de tenir accés a les pantalles abans dels 6 anys, després n'hauria de limitar l'ús de forma puntual i sota supervisió d'un adult, i de 12 a 16 anys els menors només haurien de fer servir mòbils que no fossin smartphones, d'aquells per fer i rebre trucades i prou. I en aquest informe també es recomana que els adults facin un ús limitat del mòbil, no?, i de les pantalles, com a mínim davant dels nens que tenen menys de 6 anys. O sigui, que no estiguin exposats en aquesta enganxar-se a les pantalles. I també recomana que els telèfons mòbils, les tablets, tot això, incloguin un etiquetatge sobre els riscos per la salut que comporta emprar-los i l'impacte que poden tenir el fet de rebre continguts inadequats. Això d'una banda, però és que d'altra banda, a Suècia, que havia estat capdavantera en la digitalització de les aules, ara han fet marxa enrere quan han vist el resultat d'això, no? Han vist que la comprensió lectora ha caigut en picat perquè es veu que tenim més dificultat per retenir el que llegim en un suport digital i, per tant, tenim més dificultats per assimilar-ho i per entendre-ho. De manera que a Suècia han tret les pantalles de les aules, han tornat a la pissarra tradicional, han tornat al paper, a escriure a mà, a llegir en suport físic, tornen els temps analògics, com a mínim pel que fa a l'educació. I tot això, tot plegat, m'ha fet pensar en com en dèiem de la televisió, no? Nosaltres en dèiem la capsa beneita, la caja tonta. I ara estem envoltats de pantalles i de dispositius smart. Com més pantalles hi ha, més capses beneites. I com més smart és el món, més curts som nosaltres, perquè exercitam cada cop menys el cervell, ens fa mandra. El cervell s'atrofia, de qualque manera es podreix, estem en aquest brain rot, la paraula de l'any segons Oxford, i a sobre ara arriba la intel·ligència artificial per acabar de complicar-ho tot, no? I li delegam a la intel·ligència artificial no només el coneixement, sinó també la creativitat. Llavors pensava que antigament els professors es preguntaven si els deures els havien fet els pares, ara els professors es pregunten si els treballs els ha fet el GPT, I, per tant, crec que per combatre aquesta podridura cerebral pot ser la millor opció seria tornar a l'exposició oral. I així els professors veurien si els alumnes han après i han entès els coneixements, els alumnes desenvoluparien una capacitat d'oratòria, que ara no tenen, uns i altres exercitarien el cervell, el posarien en forma, i crec que entre tots ens n'adonaríem de com som d'intel·ligents, perquè de vegades crec que se'ns oblida o directament ens fa mandra fins i tot pensar-hi.
Doncs a veure, Isabel i Ferran, Ferran i Isabel.
A mi em sembla que és una gran realitat el que diu la Llucia, i també ho emmarco amb una mica amb el que normalment, no només en l'àmbit de les pantalles, no? És a dir, ens hem acostumat a que tota la informació, tota la possible reflexió ja no és necessària perquè tenim a l'abast la informació, i per tant la reflexió ha passat a estar en un altre pla on no interessa, no? La reflexió. I jo crec que això també es nota molt quan tu estàs en converses, és a dir, tu vas a un dinar i pel que sigui toquen converses que impliquen una dialèctica i una divergència d'opinions, cada vegada menys hi ha un discurs enriquidor des de la divergència, des de no pensar el mateix, no? Ens hem acostumat molt a polaritzar-nos, o blanc o negre, i, per tant, allò que pot enriquir el debat i allò que té matisos ja no interessa gaire. Jo crec que això també té a veure amb el que tu comentaves ara, Llucia, i és el fet de que el que volem és informació. Ja no, el debat interessa poc, no? I llavors la informació, que a més és una informació que moltes vegades no és no està sotmesa a unes regles de veracitat, ens és igual, no? És a dir, jo m'he trobat amb qüestions que tu ets protagonista i que saps que han passat una sèrie de coses, i quan ho comentes amb algú que només ha rebut aquella informació per les pantalles, diu, no, és que això és així. Dius, escolta, no, és que jo hi era i el que va passar és això. I ja no s'admet el possible debat, no?
Però això vols dir que no ha passat sempre? Perquè allò de no, ho han dit a la tele. Que això es deia abans, sí. No? És que ha sortit per la sí. Tele. Dius, escolti'm, la tele, però la jo hi era, no? Sí. No, és que vaig sentir l'altre dia a la ràdio, el diari diu, no? Saps? Jo, el protagonista en sóc jo, ja et dic jo, que jo hi era i va passar, sí, això. Va passar, no? Però a la tele vaig veure, a la ràdio vaig sentir, la gent acaba passant pel... una mica pel sedàs d'allò que li arriba, no?
Sí, i només una cosa més, no? Però el que passa que això que dius tu, Òscar, que és veritat, no? Però exponencialment l'envergadura és enorme.
Sí, clar, sí.
És a dir, ara ja està absolutament desorbitat, no? Perquè tots els instruments, que a més jo he defensat sempre que els instruments que han donat les noves tecnologies a mi em semblen positius, no? Però, evidentment, no tot allò que implica les noves tecnologies té un efecte positiu. Jo trobo a faltar una mica el debat des de la ponderació, des del respecte, des de la divergència, sense que hi hagin polaritzacions. No? Crec que estem polaritzant el món i estem idiotitzant el món, i té a veure realment amb les pantalles i amb l'ús que hem fet de les pantalles, i també l'ús que socialment li hem donat de prestigi precisament en aquest tipus d'instruments, no?
No era una paraula en anglès, però jo ben recordo que quan de petit mirava molt la televisió, estava molta estona davant de la televisió, deien allò, els meus pares em deien, se't quedarà el cap quadrat.
Sí. Ens ho han dit a tots, sí, sí. Exacte. Els que tenim una edat ens ho han dit a tots, sí.
Se't quedarà el cap quadrat, suposo que és l'equivalent, no?
Exacte, no? El cervell aquest, no?
A més, com que abans les teles, els que tenim una mica d'edat, ens en recordem que tenien una mica de fondo, que era una caixa tan gran. De fet, encara a moltes cases hi ha moltes llibreries amb aquell forat per la tele, que ara és un niu de pols. Perquè, clar, com que ara tenim televisions amb pantalla plana...
I els telèfons fixa?
Exacte, doncs el que hi ha al darrere acaba havent-hi un niu de pols. És veritat que hi ha més dificultat per retenir el que llegim a les pantalles que el que llegim al paper, no? Amb els diaris, amb els llibres, i passa això que comentava l'Òscar de... ho he llegit al diari, no? I també amb les xarxes socials, sí. Que qualsevol persona doncs, segueix 7-8 diaris, els que siguin, doncs al final ja no sap si ho està llegint a Nació Digital, si ho està llegint a La Vanguardia, o si ho està llegint a Catalunya Ràdio, no?
Però fixa't que es queda amb el titular moltes vegades, eh?
Sí, es queda amb el titular, es queda amb la cosa més superficial. Però també hem vist molta gent als bars, per exemple, que fulleja el diari, sí. i tampoc aprofundeix. Clar, el dubte és si tenim, diguem-ne, perquè sovint lamentem, és que s'ha perdut l'hàbit de la lectura, no? Llegim molt menys, jo llegeixo molt menys del que llegia fa 20 anys, no?
Llegeixes molt menys llibres.
Llegeixo molt menys llibres.
Però llegeixes... O sigui, tu cada dia segurament tens, llegeixes moltes més coses.
Llegeixo molts diaris, llegeixo molt les xarxes i llegeixo menys llibres dels que llegia, perquè al final la nostra capacitat és finita i el nostre temps és finit. I si posem una cosa, doncs fem menys de l'altra, no? I això sí que... a mi, per exemple, doncs, em sap greu, no?, quan penso que d'alguna manera he perdut l'hàbit de llegir. És a dir, quan m'enganxo a un llibre, me'l llegeixo i m'agrada i tal, però he perdut l'hàbit aquell de dir, ei, doncs cada setmana llegeixo 5-6 hores, no? Doncs això, llegeixo llibres, vull dir.
Es pensa que tenim tants estímuls, no?
I això em sap greu. Ara, és evident que també tot aquest... Encara que ens quedi el cap fregit, gràcies a les xarxes i a la proliferació del món digital, també segurament qui vol saber sap més i l'accés és més universal i no sé si més democràtic a la informació i al coneixement.
Això és veritat, però també és veritat això del cervell fregit, això del brain pot, perquè el brain rot, perquè tots hem tingut aquell moment que de sobte t'adones que fa una bona estona que simplement estàs amb el dit passant stories. Clar. I dius, he perdut aquí ara això, una exemple... hora, he perdut mitja hora, fa un munt d'estona, com pot ser? Allò, no, ara em posaré a fer això, i quan mitja hora després dius, ostres, he perdut el temps.
I què he après, no, tot aquest
sí, clar,
temps?
Exacte, no és tan bonic com deia el Ferran, de no aprens no. més i surts més, a vegades sí, i a vegades no. acabes veient molts gatets i molts gossets, segons com.
Que és un problema que tenim del tipus de xarxes que hi ha, no? Que evidentment són empreses que van a fer negoci, i ja ho hem parlat molt, no?, que X, doncs, malauradament s'ha convertit en un femer d'extrema dreta i de difondre, doncs, o prioritzar determinades idees, determinats tarannàs, i, en canvi, doncs, Instagram o TikTok, doncs, potser Instagram no tant, TikTok sí que és una mica més editorialment, diguem-ne, a la línia de X, però són més addictius, no?
El que passa?
I et fan més addicte allò banal i allò curt i allò immediat, no? Per exemple, no sé, jo tinc un amic que li agrada la cuina i pot veure com 50 reels seguits que li posa Instagram, però clar, no té la profunditat o no té el valor de que si estigués 10 minuts o un quart d'hora veient no sé quant deu durar el Cuines de TV3, 10 minuts, tal, i que ho expliquen millor, i parlen del producte. En canvi, quan tu veus els reels dels temes de cuina, doncs això, duren un minut i van a tota llet fent un plat de pasta amb no sé què.
Jo sóc el teu amic de la cuina, sóc aquest, directament, i sóc aquest que, a més, els guarda. És a dir, veig un reel de cuina que m'interessa i està guardat. I una altra cosa...
Però després els tornes a mirar o no?
No, els faig.
Ah, home, doncs així, rai.
Perdona.
És un gran pas endavant, doncs.
Però no té la profunditat de quan...
La profunditat, no sé, el resultat és que la tarta, la poma, queda bé.
Queda bé, sí, molt bé.
Sí, però...
Doncs mira, la Isabel és de les que ha après coses amb els reels, perquè ha après a fer una tarta de poma que queda bé, veus?
Que quan tu dius això, que és veritat, no?, però que al final les xarxes idiotitzen perquè ens deixem idiotitzar, perquè ens volem idiotitzar i perquè estem d'acord amb deixar-nos idiotitzar, no? Perquè estem allà consumint això, no?
Jo crec que el que fan les xarxes és augmentar-ho, perquè passar-te una estona fent zapping en la tele, fa anys, quan no hi havia xarxes, també ho hem fet tots.
O mirar sèries, començar a mirar una sèrie i dir, no, aquesta no.
Però vull dir que...
Perds una hora,
Perdre el temps badant s'ha fet tota la vida. Ara també es fa a xarxes socials i això et multiplica les possibilitats que tens.
Sí, però l'objectiu és un altre. És a dir, l'objectiu de les xarxes és justament que t'hi fiqui...
Sí, que t'hi quedis enganxat.
Moltes estones, clar. L'objectiu és aquest, és la seva finalitat. En canvi, la finalitat del producte que hi havia a la televisió no era aquesta.
No? És a dir,
sí, exacte. Llavors, jo crec que al final, per això m'agrada molt el concepte de la podridura del cervell, no? Més aviat seria com posar-li panxa en el cervell, no? O sigui, que necessitaria fer una mica d'exercici i l'hauríem de posar en forma, l'hauríem d'espavilar una mica perquè si no s'està quedant atrofiat i això després dificulta que pugui tenir un pensament fluid, no? Que pugui tenir la capacitat de construir arguments o de reflexionar, etcètera, no? I llavors, per això m'ha agradat molt, perquè crec que és molt bon, és un concepte que crec que tots ens entenem el que significa i que, a més, crec que és un bon reflex del moment que vivim ara mateix.
Només una cosa més, amb la televisió, recordeu, bueno, i ho veiem, no? Quants programes són programes basura que ens sembla que aquests programes no aporten, que idiotitzen en les persones que els estan veient, no? Tots tenim exemples, no?, de programes que si tu en veus 3 minuts o 4 minuts, dius, però com pot ser que hi hagi gent que estigui aquí escoltant, escoltant aquestes pseudo-reflexions, no?, i que són que idiotitzen, és a dir, que quan apaguen aquesta hora i mitja que pot haver durat el programa no els hi ha portat res i no els ha enriquit res, no? I també, bueno, segurament a les xarxes tot exponencialment és molt més magnificat, però lamentablement, no?, en tot el que ha estat el medi audiovisual també ha implicat portes positives i algunes altres portes negatives.
Passen 20 minuts de les 3. Abans d'acomiadar la Llucia, deixeu-me dir que hem trobat Jordi Cabré. Jordi, bona tarda.
Què tal?
T'hem de posar un negatiu, però has estat molt hàbil i llavors tindràs un positiu. I, per tant, la cosa quedarà
mig. Quan parlàveu de cervell fregit, pensava que et referies a mi. Perquè és veritat, és veritat.
El Jordi té el negatiu perquè no es va apuntar a l'agenda, que li vam canviar el dia, i, per tant, no tenia apuntat a l'agenda que avui havia de venir, per tant, se li ha passat.
No és que estiguessis un embús, ni res.
No era ni embús, ni pont, ni res. No va apuntar i, per tant, no n'era conscient.
Tan fregit com això.
Però aquest negatiu queda consolidat perquè m'ha enviat un WhatsApp dient: he sentit en directe com m'estaves reclamant, per tant, vol dir que el dia que no ve, escolta el programa. Llavors, diguem-ne que, escolta'm...
He aturat el cotxe.
El negatiu amb el positiu, diguem-ne, com volem dir, mira, com a mínim ha reconegut que és oient del programa, i mira,
em
això li compensa.
Això em passa per ser dels dilluns.
Ah, veus, clar, és dels dilluns, llavors, com que li hem canviat a dijous, això ja l'ha desterutat. Alguna cosa sobre el que ens proposava la Llucia, Jordi, ja que ens estaves escoltant?
Només una aportació generacional, estic totalment d'acord amb tot el que heu dit, per mi, la Llucia ha agafat el problema del segle. El que passa que a nivell generacional sí que és veritat que notes que allò que nosaltres fèiem, que era havies d'arribar a casa per poder fregir el cervell una estona, que no estava malament, allí feia una mica de panxa i miraves la tele, però havies d'arribar a casa. Els nostres fills ara el que fan és, si fan servir la televisió per alguna cosa, és per alguna cosa concreta que realment volen veure. I per tant la fregidura del cervell ve per la pantalla del mòbil, i a més el problema que té és que és constant, que pot ser tot, qualsevol hora del dia. I això val també per nosaltres, eh? I teniu raó, que a mi em passa abans d'anar a dormir, que molt sovint, en comptes d'agafar el llibre que tinc a la tauleta de nit, dius, ostres, si compto les hores que he passat aquesta setmana passant el ditet, em fa molta vergonya.
Hauries llegit un llibre?
Hauria llegit en dos. Em fa molta vergonya, i és veritat, eh? És a dir, la televisió ens idiotitzava una mica i en dèiem la caixa tonta, doncs...
Doncs els telèfons i les tauletes ens idiotitzen més estona, i ara hem perdut el Jordi Cabré, que no sabem on ha marxat. Però vaja, queda clar el que ens volia dir, ara el recuperem per tal de seguir comentant les notícies del dia. Llucia, gràcies, bona tarda.
Gràcies a vosaltres, que vagi molt bé, una ferrada.
Falten 8 minuts per arribar a 2:15. Va, anem als diferents temes del dia. I el tema del dia és que avui, per primera vegada en els últims 3 anys, s'ha tornat a reunir la Junta de Seguretat Local, amb el resultat de més coordinació entre els cossos de seguretat espanyols i el català. El president Salvador Illa i el ministre Grande Marlaska han pactat que la Policia Nacional Espanyola i la Guàrdia Civil s'integraran al Servei d'Emergències 112. I també han pactat que els Mossos d'Esquadra entrin al sistema de seguiment de violència masclista Biogen 2, de vigilància i de prevenció de la violència de gènere. Hi havia un sistema català i un d'espanyol, i ara els Mossos d'Esquadra tindran accés a la informació que hi hagi al sistema espanyol. Una junta de seguretat que també ha servit per començar a estudiar com ampliar fins als 25.000 efectius el cos dels Mossos d'Esquadra l'any 2030. Són 6.000 més dels que hi ha ara. El que no s'ha acordat, com s'havia insinuat a les últimes setmanes, és que els Mossos assumeixin les competències de seguretat a ports i aeroports, que ara fan la Guàrdia Civil, o que s'integrin a l'Europol. La consellera Núria Parlon ha comentat que per poder ser eficients en aquestes tasques, primer s'ha d'ampliar el cos, per tant, primer es nomenaran nous agents, i després, si arriba el punt en aquest acord, doncs s'assumiran aquestes competències. Abans de comentar això, sentim les queixes, perquè Esquerra Republicana i Junts per Catalunya s'han queixat d'aquests acords. Des d'Esquerra Republicana hi veuen clara voluntat de Salvador Illa d'espanyolitzar el 112, han criticat també que s'hagi deixat en un calaix la transferència dels Mossos de les competències de seguretat en ports i en aeroports, i han demanat la compareixença de la consellera Núria Parrón al Parlament. Sentim la diputada d'Esquerra, Esther Capella.
Saben vostès que renunciar a competències és renunciar a defensar Catalunya. Renunciar a les competències en matèria de seguretat de ports i aeroports, doncs és renunciar també a garantir la seguretat dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya.
I des de Junts per Catalunya tenim dos posicionaments a través de les xarxes socials, a través d'X, de l'antic Twitter. Carles Puigdemont ha escrit: el cap de setmana passat i davant la plana major del PSC aplaudint, el president del govern espanyol va anunciar una mesura que de facto ens pren les competències exclusives en habitatge, i ara el seu ministre de l'Interior acorda amb el govern Illa una mesura que descatalanitza el servei d'emergències que els diversos governs de la Generalitat han anat construint amb eficàcia durant anys. Acabar la feina era això. I Jordi Turull, també des de Junts, ha escrit, també a X: el 155 entra en força a les nostres institucions amb Salvador Illa com a president, ara de nou amb els Mossos d'Esquadra, la Policia Integral de Catalunya. Hem recuperat ja el Jordi, per tant, Jordi, Ferran, Isabel, què us sembla primer la mesura i després aquesta polèmica política des de l'independentisme tillant d'espanyolitzar i de recentralitzar competències?
Bueno, jo crec que aviam... Clar, aquí, diverses coses. La coordinació policial, és a dir, si tu de forma genèrica parles de dir, bueno, al nostre sistema conviuen com a mínim quatre cossos policials, o conviuen quatre cossos policials, no? Guàrdia Civil, Policia Nacional, Mossos d'Esquadra i policies locals, no ens ho oblidem, que hi hagi coordinació entre aquestes policies, cap problema, superbé. És de sentit comú, no? És aprofitar els recursos que hi ha. Però després és evident que hi ha un debat polític. En primer lloc, quina presència han de tenir els cossos i forces de seguretat de l'Estat a Catalunya en un context en el que els Mossos d'Esquadra són policia integral? És a dir, té sentit que hi hagi patrullant el CNP o la Guàrdia Civil a Catalunya, o que encara tinguin algunes competències, per exemple, un dels temes que es podria haver parlat i que l'anterior govern és una carpeta que va obrir amb el govern socialista, amb el tema de la vigilància a l'aeroport, del paper que ha de tenir la Guàrdia Civil, del paper que han de tenir els Mossos, per exemple, a Euskadi, l'ha assumit l'Ertzaintza. És evident que hi ha d'haver un zel i una salvaguarda en les competències precisament per això, perquè els Mossos d'Esquadra són una policia integral i perquè el Ministeri de l'Interior no ho ha posat mai fàcil, per exemple, als Mossos d'Esquadra per estar a les sales conjuntes de l'Europol, de la Interpol, és a dir, perquè aquesta policia integral, que són els Mossos, tinguessin tot l'accés necessari en la lluita antiterrorista o en la lluita contra la delinqüència internacional. Jo, la veritat, jo no sóc capaç de valorar quina aportació poden fer la Policia Nacional i la Guàrdia Civil al 112, i si tècnicament és necessari que hi siguin i és millor que hi siguin perquè aquest servei sigui més eficaç, endavant. Però sí que jo crec que hi ha d'haver molt zel per part del govern de la Generalitat per preservar les competències i que no passi allò de que els Mossos d'Esquadra siguin una policia que es dediqui a patrullar, diguem-ne, però tot el comandament i tota la intel·ligència i tota l'aportació estigui en mans de les policies estatals.
Sí que fa una mica de mala impressió, coincideix amb el Ferran, eh? Si representa que la policia catalana és integral en termes no només de seguretat, sinó també de trànsit, que es va aconseguir, i que en qualsevol cas els policies estatals que els hi deixen reservades les fronteres i els crims internacionals i el terrorisme, i vols dir, què hi pinta aquí el 112? És a dir, d'acord, per començar, si no estan coordinats, malament, ja haurien d'estar coordinats en termes de serveis bàsics, no? d'eficiència. Però és que després ve a vendre això com una cosa molt més política, perquè la venda és política. Per mi la venda encaixa amb aquell missatge que ens va repetint el Partit Socialista d'una Espanya amable, una Espanya que només vol que les coses funcionen bé i que és bo que ens donem de la mà perquè així les coses funcionaran millor. És a dir, unidos mejor. Si algú vol entendre la filosofia del Salvador Illa en termes polítics, només ha d'agafar el llibre de Josep Ramon Bosch, l'exlíder de la Societat Civil Catalana, que es diu Catalunya, la falsa ruta, i allà es veu claríssimament del que es tracta és de vendre una concòrdia, que en diu ell, per la qual tothom col·labora, tothom es gestiona millor perquè col·labora, i aquí no ha passat res, quan en veritat, en el fons, hi ha un missatge polític claríssim de fons, que és hi ha una autonomia que farà el que podrà, però mentrestant hi ha unes forces estatals que sempre tindran l'última paraula i que sempre intenten desvirtuar el que havia estat un traspàs competencial integral, teòric, desvirtuar-lo a poc en favor d'una hipotètica cooperació i coordinació. Evidentment que el nacionalisme català o l'independentisme o el sobiranisme li fa mala espina, evidentment.
Bé, jo crec que, partint del que comentava primer en Ferran, no? Jo crec que estic d'acord amb que, en principi, i conceptualment, tot allò que impliqui col·laboració entre les policies i els corpus els cossos de seguretat autonòmics i de l'Estat, benvingut sigui, no? És a dir, jo crec que hi ha una premissa, no? I és que, precisament, si la normalitat democràtica i política passa perquè hi ha una realitat de delinqüència, que els cossos que han de vetllar per la nostra seguretat estiguin coordinats, seria i hauria d'haver estat i hauria de ser sempre imprescindible, no? Respecte al que fa el 112, no? Jo crec que la qüestió és si el que ara mateix està passant al 112 ens avala com que està funcionant bé i que, per tant, no necessita de la rapidesa o immediatesa que avui parlava la consellera Parlon a l'hora de poder ampliar els seus serveis i per això justificar que la Guàrdia Civil i la Policia Nacional també s'incloguin en les respostes que hagi de donar aquest 112. Si això és així, si realment el que passa és que tenim un problema amb el nostre 112 que no està passant a Euskadi, perquè és veritat que a Euskadi no hi ha en el seu 112 en les trucades d'emergència, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional, si nosaltres tenim un problema, doncs si aquest problema s'ha de solventar tinguent els altres dos cossos de policials dins de les trucades d'emergències, jo des de la meva perspectiva benvingut sigui. Jo des de la web, les lectures polítiques sempre són necessàries i són imprescindibles i evidentment en aquest cas Junts per Catalunya i Esquerra Republicana ho fa legítimament i reivindicant el seu paper d'una voluntat de que no hi hagi cap tipus de màcula sobre aquelles coses que s'han estat gestionant des de fa 12 anys per part de partits independentistes. Respecte al que dèiem dels Mossos, jo crec que hi ha una realitat també. En aquest acord que avui s'ha arribat, també s'ha dit que els Mossos passin a formar part del servei executiu del blanqueig de capitals, que no hi eren. És a dir, els Mossos han acabat estan també a grups policials que fins ara no hi eren, que pertanyien només eren responsabilitat i potestat de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional i que, en canvi, els Mossos estaven al marge. Per tant, aquesta reunió d'avui també ha comportat no només això del Servei d'Executiu de Blanqueig de Capitals, també a l'Oficina Nacional de Garanties, també en el grup d'ajuda, és a dir, hi ha tota una sèrie de qüestions que, per primera vegada, els Mossos d'Esquadra tindran veu i vot i formaran part d'aquelles estratègies policials que no només tenen a veure amb una perspectiva d'àmbit autonòmic, sinó que aquest àmbit autonòmic tindrà veu a la resta de l'Estat espanyol. Jo crec que això és algo positiu, que a més normalitza el fet de que la policia autonòmica estigui dins del paraigües del que representa els altres cossos de la policia, dels cossos policials de l'Estat, i després també hi havia una qüestió que també em sembla interessant i que val la pena posar sobre la taula, que és el tema de com vetllar i com ampliar la protecció en temes de violència de gènere. No? Avui també s'ha acordat que les informacions i la xarxa d'arxius i la xarxa de documentació i la xarxa d'incidència que hi tinguin a veure amb aquests temes pertanyin a tots els cossos policials. Això permetrà que una persona que aquí té un problema de violència de gènere, si se'n va a Salamanca, això estigui l'alerta, estigui activada, etc etc. Per tant, la lectura política, evident, jo no esperava menys, només faltaria, no? Cadascú ha de defensar la seva parcel·la ideològica i utilitzar els arguments que ideològicament li són més afins. El que passa que jo crec que aquí la mirada hauria de ser una mirada més ampla, més de voló, no? No tan gallinacio, sinó una mica més en l'aire, i plantejar quins avantatges també porta per als Mossos d'Esquadra que hi hagi una vinculació formal amb els altres cossos de policia de la resta de l'Estat.
Però és que ja hi és, ja hi ha organismes de cooperació. Cada
Però no aquests. És a dir, avui s'han decidit uns altres. Per tant, quants més en fem, més complicitat. Al final, la policia ha de ser còmplice entre ella.
El que no sabem és si és una cosa, fins a quin punt és una qüestió tècnica, perquè fins ara no s'havia plantejat amb els diferents governs. És a dir, els Mossos d'Esquadra, amb els comandaments polítics que hi hagués i durant els anys que fos, i també amb un govern socialista, en aquest cas doncs, amb Montserrat Tura de consellera, per exemple, no es va plantejar la necessitat de que... és a dir, així com sí que es va plantejar que en coordinació antiterrorista, per exemple, o de grans infraestructures, doncs hi hagués aquest treball conjunt de totes les policies, o amb les xarxes, evidentment, que no coneixen de fronteres contra la delinqüència internacional, doncs amb això del 112 fins ara no s'havia plantejat aquesta necessitat. Si ara ha sorgit la necessitat tècnica, doncs a mi no em sembla malament. En tot cas, sí que cadascú ha de salvaguardar i ha de protegir les seves competències i el paper de policia integral dels Mossos d'Esquadra, que sabem, perquè és així, que històricament ha estat qüestionat per part d'alguns sectors de la política espanyola i per part d'alguns sectors del Ministeri de l'Interior i de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil, que tractaven els Mossos com si fossin una policia de segona divisió. I la majoria de ciutadans de Catalunya no volem que els Mossos d'Esquadra siguin una policia de segona divisió, sinó que volem que siguin la nostra policia pròpia de primera divisió.
És que jo estic totalment d'acord, només faltaria. Sí. Jo crec que precisament una de les coses que no ha qüestionat aquest govern, ni els governs socialistes anteriors, és que la policia autonòmica és la policia, ha de ser la policia de primera divisió i és la nostra policia. Per tant, que aquestes qüestions tècniques no s'haguessin plantejat abans i es plantegin ara, això no pot qüestionar que es plantegi ara, senzillament.
És com
si ara diguéssim... No, és que la llei de la vivenda no s'havia plantejat fa 15 anys, es planteja ara.
No. Jo no dic que estigui malament, jo he començat dient que tot el que sigui la coordinació policial entra dins del sentit comú, però ull alerta, perquè sabem que hi ha qui voldria que els Mossos d'Esquadra es dediquessin a patrullar i...
Jo crec que aquesta no és la tessitura que avui aquest govern de la Generalitat i el govern de Pedro Sánchez de Madrid...
En aquesta tessitura no hi som,
per tant, o sigui, ja ho sabem, que hi ha grups polítics i que els hi agradaria molt que no existeix ni l'autonomia, i imagina't la policia autonòmica.
És evident que... Digues, Jordi.
No es tracta de... Només faltaria que al damunt ja tornéssim amb l'entusiasme de Salvador Illa pel 155. Jo no estic dient que ara mateix torni a pretendre a suspendre l'autonomia com va aplaudir en el seu moment, sinó que estic dient que de vegades, sota el pretext d'una necessitat, es crea una necessitat de vegades inexistent. Jo tècnicament desconec fins a quin punt ara mateix hi ha aquesta necessitat i no hi era fa un any o fa dos. Tècnicament ho desconec, però de vegades, sota l'argument de la tecnicitat, d'una aparent necessitat tècnica, el que hi ha és una voluntat de coordinació per damunt, una voluntat de vigilància per damunt, una voluntat de desvirtuar tot allò que s'havia transferit fins ara, de tal manera que, per exemple, dius, escolta, els aiguats de València, doncs ara és necessari, on és l'exèrcit? On és l'exèrcit? Doncs no dic que no hi hagi d'anar l'exèrcit, dic que si hi ha d'anar, potser vol dir que l'autonomia no serveix per res. Potser vol dir que s'està intentant desvirtuar les funcions i les capacitats i també el finançament d'una autonomia que teòricament hauria de ser suficient, i si es té uns Mossos d'Esquadra i una policia pròpia a Euskadi i a Catalunya, hauria de ser amb la dotació i amb els mitjans suficients com per no haver de fer falta una coordinació que a mi, de moment, em sembla bastant estranya.
Bé, jo només dic que després del tot un revolutum que ha fet en Jordi, no?, del 155, etc., jo crec que aquí al debat ningú ha parlat.
El president de la Generalitat, que és un personatge que va aplaudir el 155.
Clar, és que el 155 resulta que és una llei dintre de la Constitució per quan una autonomia s'assalta a la Constitució. Per tant, no tornarem al debat del 155, perquè segurament les raons o les justificacions del 155 en el 2017 tenia una raó de ser, i avui estem parlant d'un tema absolutament diferent.
No em torneu al 2017, sisplau. Sí que és evident que no hi ha voluntat de recentralització, ni tampoc la voluntat de desvirtuar dels Mossos d'Esquadra, però també és veritat que s'havien fet unes expectatives en aquesta junta en què semblava que s'havia d'aconseguir noves competències per Catalunya, però per exemple, el control d'aeroports i de ports, i al final sembla que el que fan és perden algunes, entre cometes.
És que això descoordinaria, suposo. Suposo que ens descoordinaria massa.
Però tampoc s'ha dit que no s'hagi de fer això.
Sí, sí.
És a dir, aquí el que hi va haver, segons el govern català i el govern espanyol, és un diari que, diguem-ne, va fer Pasqua abans de Rams i que va donar per feta una cosa que no està bé encara feta i que, és evident, vull dir, l'aeroport de Barcelona crec que és el segon aeroport en tràfic de l'Estat, té 55 milions de passatgers i, si fem cas als que el volen ampliar, pot arribar a 70. Per tant, té una gran complexitat. Jo abans he dit el cas d'Euskadi, però són aeroports molt petits al País Basc. Té una gran complexitat, per tant, ja veurem què passa.
Falta un aeroport que ni la seguretat dels Mossos d'Esquadra, i perquè deu ser massa complexa, i també deu ser massa complexa que ens deixin escollir-me fins i tot el nom. Vull dir, hi ha un moment que dius, escolti, tanta coordinació, al final sembla que el que estiguin intentant és que renunciem a coses òbvies, com és una cosa que semblava que era prou consensuada, que era la voluntat d'autogovern i la capacitat, la simple subsidiarietat. És a dir, que no puguem ni tan sols decidir el nom del nostre aeroport, realment diu molt poc d'aquesta hipotètica que dèieu voluntat descentralitzadora.
Falten 20 minuts per arribar a les 4. Hem de fer una pausa i us trobo un altre tema que segur que també us hi enganxeu. Avui es jubila Manuel Marchena.
Torrons alemany, ametlla marcona, mel de romaní del Montsec i la mateixa recepta de fa 5 generacions. Alemany, de la nostra mel, als nostres torrons.
A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, tot ben amanit.
Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
I amb productes del territori.
Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Vinga, va, comencem!
Amb el suport de la Federació Catalana DOP IGP i la Generalitat de Catalunya.
Gourmet La Vanguardia et desitja bones festes amb una gran selecció de Riojas Reserva, Conde de la Salceda, Imperial Reserva i Viña Real Reserva. Una selecció de 6 ampolles valorades en 140 euros, ara per només 89. Uneix-te al Club de Vins de Gourmet La Vanguardia i brinda aquest Nadal amb l'autèntic sabor del Rioja Reserva. Només a gourmetlavanguardia.com.
No sabem si seràs el fundador d'aquella nova startup d'èxit o el líder escollit per aquella gran empresa. Però el que sí sabem és que decideixis el que decideixis, a EAE t'oferim la formació més innovadora per al nou món que ve. Entra a eaebarcelona.com i transforma't en qui vulguis ser. EAE Business School Barcelona. Ready for the new world.
Ets un fanàtic de les pel·lícules de Disney? Aladdin, Frozen, El rei lleó, Coco, La sireneta i molts més. Viu en directe les bandes sonores més especials de la mà de la Franz Schubert Filharmonia a l'Auditori de Barcelona el 27 de desembre. Organitzat pel diari Ara i Tram.
Busques plans nous per als caps de setmana?
Al Museu Nacional d'Art de Catalunya hi trobaràs activitats diferents cada dissabte i diumenge.
Tallers de creació, teatre, sessions de DJs, visites per descobrir les històries de les obres d'art, espais familiars i molt més.
Tota la informació a capdesetmanamanac.cat.
Cap de setmana, cap al Manac.
Malgrat la pluja, la sequera continua. Però amb l'esforç de tothom, hi estem fent front. Si no plou a les capçaleres dels rius, els embassaments no s'omplen. Per això estem posant en marxa sistemes d'estalvi i generació d'aigua que no depenguin de la pluja. No deixem escapar ni una gota. Cada gest que fem, cada aixeta que tanquem, compta. Veure el got mig ple o mig buit depèn de nosaltres. Gràcies per estalviar aigua. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Torna a la travessa. Amb la ruta més extrema que hagis vist mai a Catalunya. De les Terres de l'Ebre fins a la Vall d'Aran. L'alta muntanya, la neu, els rius, les extenses planures, la fauna salvatge t'esperen en una aventura plena de reptes extrems. T'hi atreveixes? Doncs busca't la parella ideal i envia'ns un correu electrònic a casting@latravessa3cat.cat abans del 18 de desembre. Al final de la cursa t'esperen 20.000 euros de premi. La travessa Expedició Ponent amb Laura Escanes.
L'aventura continua.
Comença l'aventura més bèstia de la teva vida.
A Eugin, ja fa 25 anys que ajudem a construir famílies. Som una de les clíniques de fertilitat més modernes d'Europa, amb 6.000 metres quadrats, dedicats a la teva salut reproductiva. Ens trobaràs al carrer Balmes 236, a Barcelona. Entra a eugin.cat o truca al 900-510-520 per demanar la teva primera visita gratuïta. Eugin, experts en fertilitat.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vender mi cotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Cada vegada que anem al dentista amb la meva mare és un repte. Vitaldent, en col·laboració amb l'Uracare, presenta el nou servei d'assistència dental a domicili, posant a la teva disposició l'equip d'odontòlegs de l'Uracare, especialitzats en atenció domiciliària. Informa't sobre el servei i les zones geogràfiques disponibles i demana ja la teva cita en el 900-730-125. Vitaldent, la teva boca ho és tot.
Catalunya migdia.
Són 3:15. Avui plega, jo he dit es jubila, i no jubila encara, però plega com a president, un dels jutges més mediàtics i influents de l'última dècada. Manuel Marchena, que va presidir el judici del procés, deixa la presidència de la sala segona del Tribunal Suprem, perquè per llei no pot optar a un tercer mandat. Continuarà com a membre, un membre més de la sala, que s'encarrega de les causes dels aforats, fins que li arribi la jubilació, que encara no és el torn. Anem a Madrid, David Megarejo, bona tarda.
Molt bona tarda.
El nom de Manuel Marchena, diríem que quedarà gravat en foc a la memòria de molts independentistes pel judici del procés, però clar, és un jutge que té una llarga trajectòria. Home, és dels... No sé si dir-ne jutge estrella, perquè hi va haver una època que es parlava dels jutges estrella, però vaja, com a mínim és dels molt coneguts.
Sí, com a mínim a Catalunya, no? Jo crec que va ser primer per aquesta... Abans que la causa del procés, recordem que també va presidir la sala que va jutjar a Francesc Homs pel 9-N. I llavors ja vam començar a veure quin era el tarannà com a jutge, com era capaç de marcar, no?, cada una de les vistes amb la seva autoritat i el que era capaç de transmetre, no?, del seu personatge, perquè té molt de personatge, Manuel Marchena, permeteu-me que ho digui així, té molt de personatge, i ja vèiem en aquelles primeres sessions d'aquell judici el que arribaria després, no? Avui he recuperat, perquè em feia gràcia fins i tot aquells que vam seguir el judici del procés, algunes de les frases cèlebres de Marchena, no?, de com allò, vamos a evitar la ironia introductoria, o les preguntes hay que traerse las pensadas de casa, que els hi deia més d'un dels advocats de la defensa dels líders independentistes. I Marchena va ser també el ponent d'una sentència que no té res de convencional, la del procés, per moltes raons, perquè haver-hi una condemnes de fins a 13 anys de presó per un delicte que no és el que hagués volgut la Fiscalia, però jo la recordo com una sentència molt, molt, molt poc convencional, pensada i escrita, redactada de tal manera que el que buscava sobretot era, doncs, evitar que examinar-la en altres instàncies, fos a Europa o al Tribunal dels Drets Humans, doncs hi hagués alguna cosa que pogués ser motiu de debat o fins i tot d'estirada d'orelles. Vull dir, jo crec que és una sentència que està molt, molt ben estudiada. I deixeu-me dir, Òscar, perquè això és la notícia una mica d'avui, que hi ha hagut una última resolució en nom de la sala que avui encara presideix Manuel Marchena, que té a veure amb la causa del fiscal general de l'Estat, perquè el que s'ha rebutjat és una petició que feia la fiscal provincial de Madrid demanant que s'arxivés aquesta causa, on ella també està investigada, i la resolució, i així quedarà com una de l'última resolució que surt, com a mínim es comunica, d'aquesta sala presidida per Manuel Marchena, la resposta és que no, que aquesta causa tira endavant.
Ara parlarem amb el Jordi Cabré, amb el Ferran Casas, amb l'Isabel Lleuger, de la... podríem dir que la cara pública de Manuel Marchena, del que coneixem, de les seves decisions com a jutge, de la seva actuació i tot plegat, però clar, tu, David, has parlat amb ell perquè primer eres especialista en tribunals, vas cobrir, per exemple, per TV3 el judici del procés, ara com a delegat a Madrid de Catalunya Ràdio i de TV3, en la intimitat, podríem dir, o en el contacte pròxim, com és Manuel Marchena, pels que no hi tenim accés a ell per anar a fer un cafè, per dinar amb ell, si és que hi ha accés, que no ho sé.
Hi ha cert accés quan, sobretot quan hi havia algun missatge a traslladar, no?
Quan li interessava amb ell,
a determinada audiència. Hi havia accés. L'accés sempre ha estat no diré difícil, tampoc diré fàcil, hi ha hagut un accés quan hi havia un motiu per haver-hi un accés. Una persona molt intel·ligent, molt, molt intel·ligent, i això ho sabia jugar molt bé, no? Per les seves converses podien tenir molt iròniques, però hi havia un missatge que quedava al darrere, i el missatge que volia transmetre, tot i que l'emboliqués, doncs això, molta ironia o gràcies fins i tot, el que hi havia al darrere era, doncs, un missatge sovint força contundent.
Ens quedem amb el David, però també Jordi, Ferran, Isabel, que en Marchena, diguem-ne, que deixa la presidència d'aquesta sala, home, un dels jutges més, no sé si dir-ne carismàtic, però en tot cas sí, més coneguts. No sé com ho valoreu.
Sí, home, clar, el judici del procés el va convertir en un jutge estrella. Jo crec que ell va conduir prou bé el judici, amb les formes correctes, té una certa murrieria, però jo crec que aquest darrer any ha embrutat una mica el seu expedient, perquè ell, diguem-ne, ha pujat al carro clarament d'aquest sector de la dreta judicial que s'ha amotinat contra la llei d'amnistia per intentar no complir allò que havia acordat i havia redactat el legislador. És a dir, ell és perfectament conscient de quin és el contingut de la llei d'amnistia, de quin és l'esperit del legislador, de què és el que pretenia aquesta llei d'amnistia, i Marchena, doncs, ha decidit acabar la seva trajectòria a la sala penal del Tribunal Suprem amotinat contra una norma que emana del poder popular, del poder legislatiu.
Jordi?
Sí, consumo agrado. El senyor Marchena jo penso que s'ha recordat per donar validesa a aquell concepte jurídic estrafolari de la violència atmosfèrica. És a dir, això que em sembla que...
Violència ambiental, era, crec.
Violència ambiental. Jo diria que això a nivell europeu, que encara està pendent del tema europeu de drets humans, diria que no prosperarà, diria que això serà tombat, perquè no s'aguanta per enlloc, però sí que posant-me al seu lloc, ser una mica empàtic amb el senyor Marchena, deu ser allò de, en un moment en què, justament, de manera explícita, convocar un referèndum unilateral estava despenalitzat, perquè estava despenalitzat explícitament, doncs un jutge diu, escolti, però això no pot quedar impune. És veritat que ho hem de castigar d'alguna manera, i suposo que d'aquí ve aquest forçament de la llei d'inventar una interpretació del concepte de violència que apareixia al delicte de sedició per poder-ho castigar d'alguna manera. I després s'ha intentat també, com deia el Ferran ara, amb el delicte de malversació, que veurem com acaba amb el Tribunal Constitucional interpretant-se si realment té algun sentit creure que malversar diners té alguna cosa a veure amb no embutxacar-se'l, sinó que simplement pel fet d'haver-ho destinat a uns usos teòricament no previstos legalment, això és malversar. És una cosa que s'ha de discutir a nivell constitucional i segurament també s'haurà de discutir o homologar o unificar a nivell europeu, però en qualsevol cas tots veiem, si parlem, ara el Ferran parlava de l'esperit de la llei d'amnistia, l'esperit de les sentències en termes les més polítiques del senyor Marchena, el seu esperit sentenciador va a castigar la conducta independentista dels últims anys, però de forma molt clara, i si ha de forçar la llei i ha de forçar la seva interpretació, ho farà. Per tant, en aquest sentit, enhorabona per haver aconseguit allò de, escolta, jo faig això i em denunciareu, jo faig això, aneu a la presó i em denunciareu, enhorabona per això, però realment la meva repulsa des del punt de vista humà i des del punt de vista de la ciència jurídica. Em sembla que ha inventat massa.
Bé, jo, recollint el que tu preguntaves, no, Òscar, jo crec que evidentment, ha estat el jutge més mediàtic a Catalunya i a la resta de l'estat espanyol, precisament perquè va ser el president del tribunal que jutjava el procés, i ja sabem que el procés va ser el judici, doncs, més seguit, no, de la història de la democràcia, no? I que, per tant, aquesta pàtina mediàtica, que és veritat el que comentava en Ferran, que jo crec que com que els judicis són públics, no? Va ser un president que va portar bé el judici, formalment el va portar bé, és a dir, tots els advocats i juristes estaven d'acord amb que, si bé la sentència es considera injusta, no?, per l'envergadura de les penes, no?, el judici va ser un judici just en quant a les formalitats i en quant al poder debatre i al poder, poder exercir el dret de defensa per part dels advocats. Jo crec que ha estat un judici, ha estat un jutge que tenia un prestigi i que té un prestigi important, és a dir, que la seva carrera de judicial ha estat inqüestionable, i sí que és veritat que en els últims temps s'ha vist publicitat amb qüestions que segurament són amb doble vara de mesurar.
David, alguna cosa abans d'acomiadar?
Sí, no, això en relació al que deia la Isabel, jo crec que durant el judici ell el va marcar molt bé, i això des del punt de vista dels que en saben molt més que nosaltres, doncs ho reconeixien, però també és veritat, i això és fàctic, no és que ho digui jo, sinó que podem revisar les sessions, hi havia un to paternalista fins i tot cap a determinats jutges pel fet de ser qui era, no? El president de la Sala Suprema, de la Sala Segona del Tribunal Suprem, que és com la sala màxima, de, no?, la que pot dictar les condemnes més importants que es puguin fer a Espanya.
Doncs Manuel Marchena, que encara no jubila, però deixa aquesta presidència, continuarà a la sala fins que li arribi l'edat de jubilació.
El que intentem saber avui, Òscar, és si hi haurà celebració al Tribunal Suprem i en quin sentit, no? Si se li fa una festa de comiat...
No t'han convidat, David?
No, jo tinc
altres feines. Un vino espanyol, un vino espanyol allà a Passos Perdidos, David.
Tinc unes altres feines i hem de preparar el dia de la Constitució.
Home!
Amb el Congrés dels Diputats.
És que no pareix.
Tampoc serà menor.
No, és veritat, és veritat. David Melgarejo, des de Madrid, gràcies, bona tarda.
A vosaltres.
I també Ferran Casas, Jordi Cabré, Isabel Lleuger, no marxeu molt lluny de pont.
Estic perdonat o no?
Sí, ja t'he dit que com que ets oient, com que ho has sentit en directe, vol dir, això et fa perdonar.
Tu, el cervell fregit m'estan renyant. Sembla mentida.
Parlen de mi. Gràcies a tots tres. Ho deixem aquí, una mica de publicitat, el butlletí horari i la tarda de Catalunya Ràdio. Tornem dilluns a partir de les dues. Bon cap de setmana i llarg els que el tingueu a tothom.
Catalunya migdia amb Òscar Fernández.
Quin gust té el formatge d'ovella Poc? Les ovelles ho saben bé. Pastures naturals i plantes aromàtiques conformen la seva dieta i ens donen una llet única. Poc, amb un gust potent, equilibrat i lleugerament picant. Un plaer autèntic. Formatge d'ovella madurat Poc. L'intens sabor de la natura. Tasta'l i deixa't sorprendre.
Hola, hem trobat el cotxe ideal i el volem comprar. Ja hem planejat rutes per marxar amb les bicis noves i volem demanar el préstec que van comentar. Ho tanquem demà mateix? Gràcies.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. A CaixaBank estem a prop perquè puguis aconseguir el que et proposis. Tu i jo, nosaltres, CaixaBank. Informa-te'n a caixabank.cat.
41è Sarau Artesenc, el 7 de desembre, a Artés.
Concurs de colles sardanistes, doble ballada de sardanes. Concert i ball de gala amb les cobles orquestres La Principal de Llobregat, Meravella i Salvatana al Pavelló d'Esports.
Vine a Artés per gaudir de la música tan nostra en un entorn d'agradable germanor.
Més informació a la web sarauartesenc.cat.
Si vols saber què ha significat l'ambici en la mobilitat de Barcelona, Elisabet Latorre, consellera delegada de Mobilitat Sostenible de l'AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona, ens ho explicarà dissabte al suplement.
Gourmet La Vanguardia et desitja bones festes amb una gran selecció de Riojas Reserva, Conde de la Salceda, Imperial Reserva i Viña Real Reserva. Una selecció de 6 ampolles valorades en 140 euros, ara per només 89. Uneix-te al Club de Vins de Gourmet La Vanguardia i brinda aquest Nadal amb l'autèntic sabor del Rioja Reserva. Només a Gourmet lavanguardia.com.
Vine a la 28a edició de la Fira dels Torrons de Llinars del Vallès, el 6, 7 i 8 de desembre al Castell.
Gaudeix de food trucks, 10 torronaires i una vuitantena d'expositors. Música amb l'Ali Bigut, que estrena Fantàstic, i la Big Band Rino.
Consulta el programa a la web de l'Ajuntament i segueix-nos a Instagram @FiraDelsTorronsLlinars.
Tradició i diversió per tothom.
Malgrat la pluja, la sequera continua. Però amb l'esforç de tothom, hi estem fent front. Si no plou a les capçaleres dels rius, els embassaments no s'omplen. Per això, estem posant en marxa sistemes d'estalvi i generació d'aigua que no depenguin de la pluja. No deixem escapar ni una gota. Cada gest que fem, cada aixeta que tanquem, compta. Veure el got mig ple o mig buit depèn de nosaltres. Gràcies per estalviar aigua. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Ja són aquí els peluixos del Pal Alà.
en Roquicorn, l'Os Bru del Pirineu, l'Oca Empordanesa i el Tritó del Montseny. Juga, canta i balla amb ells, sempre que vulguis. Ah, i en Tritó també s'hi apunta. A la venda a la botiga Tresca i als punts habituals.
La vida són preguntes.
També preparàveu, per exemple, vídeos d'aquesta campanya B.
I respostes.
No.
La vida són rialles.
I amb el nostre dia a dia ja és molt igual.
Bueno, tampoc t'ho agafis així, ara.
I debats.
Com més es polititza el tema de la immigració, més s'identifica com un problema.
La vida és aliment del cos.
Trossejada amb ceba, pastanaga i all.
I de l'ànima.
El meu somni passar un dia sencer amb Hamlet.
Al matí de Catalunya Ràdio t'expliquem la vida, connectats al món i a la teva realitat.
De dilluns a divendres, de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
Al matí de Catalunya Ràdio. Som vida. Let it snow, let
it snow, let it snow. Dijous 5 de desembre tornem a Corbera.
La tarda de Catalunya Ràdio en directe des del Passebre Vivent de Corbera de Llobregat.
A l'Establia hi tindrem els carquinyolis habituals, amb Malcom Otero, la Marta Pontnou, l'Estel Soler, en Biel Duran i en Goray García. Voleu venir a veure el programa en directe des del Passebre? Envieu un correu a latarda@catradio.cat. Important, amb noms, cognoms i telèfon. Entrades limitades, així que no facis tard.
Dijous 5 de desembre, la tarda de Catalunya Ràdio, en directe des del Passebre Vivent de Corbera de Llobregat, de 4 a 7 de la tarda, amb Elisenda Carot.
Catalunya migdia.